Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. D'aquí a menys d'una hora, a partir de les 3, el límit de velocitat de l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Martorell canviarà definitivament les tardes dels diumenges. Avui serà el primer dia en el qual la velocitat màxima de la via es limita a 100 km per hora. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. I serà així a partir d'ara cada diumenge des de les 3 de la tarda fins a les 10 de la nit.
D'altra banda, la jutgessa de Guàrdia de Lleida va decidir enviar a presó comunicada i sense fiança aquest dissabte al jove de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors.
El detingut és entrenador del Club Futbol i Formació de Lleida i la decisió de tancar-lo s'adopta en part pel fet que té antecedents similars. L'advocat que el defensa ha explicat que el noi nega els fets i que presentaran recurs.
Estem en jornades marcades per la situació de risc alt i molt alt d'incendi en els dos extrems de Catalunya, el nord-est i el sud-oest. L'Alt Empordà torna a estar avui en perill molt alt per possibles focs.
Precisament ahir van tenir lloc diversos incendis en alguns municipis de la comarca i de la Catalunya Nord, que els bombers van poder controlar. També ahir es va poder donar per controlat definitivament l'incendi de Cabassers al Priorat.
Volem conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia. Estem tenint un temps tranquil i plàcid a tot el país durant aquesta jornada de diumenge. De bon matí l'ambient ha estat fresc a l'interior, no pas a la costa, on hem tingut un ambient molt més suau i fins i tot hem tingut algunes tímides gelades a les valls del Pirineu. Durant la resta del dia s'espera un ambient molt assolellat i sense núvols al cel a tot el territori. I amb tot, la temperatura màxima contrastarà i molt amb les que hem tingut aquest matí, ja que voltarem entre els 26 i 28 graus a bona part del país. Podrem arribar o fins i tot superar els 30 graus a punts del Camp de Tarragona, Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Tot plegat encara amb un ull posat al vent de tramuntana, que seguirà bufant amb ratxes puntualment fortes al nord de l'Empordà. Ho seguirem a la xarxa.
En cultura, la plaça de la Font de Tarragona acull ara mateix la diada del primer diumenge de la Festa Major de Santa Tecla.
I actuen la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. La podeu seguir en directe per la xarxa Més i les televisions locals.
En esports, en futbol, derbi català aquesta tarda a Montilivi. Girona i Barça s'enfronten a partir d'un quart de cinc en un partit que s'espera molt emocionant.
Els blaugranes arriben líders en ple de victòries i els de Mitchell amb 7 punts i 2 triomfs consecutius.
Mentre que l'Espanyol va guanyar ahir per 3-2 a l'Alavés. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. D'aquí a menys d'una hora, a partir de les 3 de la tarda, el límit de velocitat a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Martorell canviarà definitivament les tardes dels diumenges. Avui serà el primer dia en el qual la velocitat màxima de la via es limita a 100 km per hora.
I serà així a partir d'ara cada diumenge de les 3 de la tarda a les 10 de la nit. Passarà el mateix en aquest tram els dies que es considerin operació tornada. Fins ara la velocitat ja es reduïa a 100 km per hora quan es muntava un carril addicional i amb aquesta nova mesura es vol reduir els problemes que es generen en aquest tram de l'AP7, una via que des de l'aixecament dels peatges fa 3 anys presenta més problemes de circulació i accidents.
Per tant, molta atenció als que esteu ara mateix a les carreteres. A partir de les 3 de la tarda, el tram de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell passarà a regular-se directament en la limitació dels 100 km. Els vehicles que hi circulin per sobre d'aquesta velocitat s'exposaran a les sancions reglamentàries. D'altra banda, el Servei Català de Trànsit posa en funcionament a partir de demà dos nous radars de tram a la C-16 al túnel de Vallvidrera, un en cada sentit de la circulació.
L'objectiu, segons expliquen en un comunicat, és reduir la velocitat excessiva, així com la sinistralitat viària. Des de Cugat Media ens ho explica Eva Garrido.
Aquests sistemes de control de la velocitat responen, apunta el Servei Català de Trànsit, a les directrius fixades en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026 i són una eina eficaç per assolir els objectius europeus de reducció de les víctimes. En concret, es posaran en marxa dos radars de tram entre els punts quilomètrics 2,1 i 5,1 de la C-16 que controlaran la velocitat al llarg d'aquests 3 quilòmetres de longitud en ambdós sentits. El límit màxim de velocitat permès en tot el tram controlat serà de 80 km hora. És el segon radar de tram que es fixarà en aquesta via després que el 2017 s'instal·lessin els primers tant en sentit Barcelona com Sant Cugat amb una velocitat màxima controlada de 110 km hora. En els darrers 5 anys, des del 2019 fins al 2023, en el tram afectat s'han registrat 25 accidents amb víctimes, de les quals 3 han estat mortals. Enguany hi ha hagut 4 accidents amb víctimes en aquest tram, si bé cap ha estat mortal, apunta el Servei Català de Trànsit. La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. A Catalunya, l'any 2023, la velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 10% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes, una xifra lleugerament inferior de la que es va registrar el 2019, un 11%.
I a partir també de demà dilluns tornaran a circular els trens entre Martorell Central i Granollers Centre a la línia 8 de Rodalies, després que ahir es recuperés la circulació ferroviària entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia 4.
Adif ja ha finalitzat una fase clau de les obres al nus de Castellbisbal després de prop de 3 mesos de treballs. S'ha remodelat la capçalera nord de l'estació de Castellbisbal en els seus enllaços cap al nus de Mollet, Barcelona per Molins de Rei i Port de Barcelona per Cantunis. Els treballs han consistit en la renovació de 8 quilòmetres de vies per al posterior desplaçament del tercer carril i la instal·lació de nous equipaments de via i sistemes de senyalització.
D'altra banda, està previst també que demà torni a funcionar amb normalitat el servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, després que hagi estat tallat aquest cap de setmana.
De fet, encara ho està i és per unes obres de millora de la infraestructura que executa Adif. Aquests dies s'ha habilitat servei alternatiu amb autobús.
Tot plegat quan comença demà dilluns la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, una commemoració que promou l'ús del transport públic per millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació.
Des de l'Associació d'Afectats per Rodalies asseguren que la ciutadania ja aposta pel transport públic, però que els retards i les avaries constants fan perdre la confiança dels usuaris. Sara Torremocha.
Incidències diàries que provoquen retards i cancel·lacions, horaris desincronitzats entre busos i trens, infraestructures poc accessibles o amb avaries constants. Aquest és el panorama habitual que denuncia l'Associació d'Afectats per Rodalies i que posa greus traves a la predisposició de moltes persones de moure's en transport públic. La Maria n'és la seva portaveu.
La gent transmet angoixa, molta angoixa. Només arriba a l'estació i ja mira l'hora del tren a veure si el tren ha arribat tard o no, que et sents molt atacada i tens pànic de perdre la feina per la mobilitat.
A més, denuncien la incertesa que senten els usuaris davant de les alteracions en les línies R4 i R8 per les obres del corredor mediterrani.
Sabem que hi haurà canvis d'horaris, empitjorament de les línies perquè el passar mercaderies pel mig tindran prioritat versus els usuaris. No es veu el futur. Hi ha molta gent que està agafant pànic a agafar el tren.
La vulnerabilitat que senten els usuaris es dispara a les persones invidents que necessiten d'una megafonia actualitzada o amb problemes de mobilitat que requereixen ascensors, rampes i vagons accessibles.
Com dèiem, des de demà i fins al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquesta promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta o, sobretot, en transport públic. Precisament, el transport públic torna a ser el protagonista a la ciutat de Barcelona d'aquesta Setmana de la Mobilitat d'enguany.
La capital catalana obre les portes de diversos espais vinculats amb la gestió de la mobilitat a la ciutat amb la voluntat de donar-los a conèixer a la ciutadania. Núria Pereira.
Considerat el cervell i els ulls de la mobilitat a Barcelona, el Centre de Serveis Municipals de l'Ajuntament és un dels espais que ha obert portes aquest dissabte. Ho ha fet en el marc de la Setmana de la Mobilitat d'aquest 2024, en què Barcelona ha obert les portes de diversos espais vinculats amb la gestió de la mobilitat a la ciutat. Escoltem què els ha semblat la jornada a alguns dels assistents.
Aprendre una miqueta de la complexa que arriba a ser doncs, tot el tema aquest de controlar tantes coses aquí a una gran ciutat com Barcelona, no? I m'ha semblat molt interessant, la veritat.
Realmente me he quedado muy sorprendido de ver toda la gente que está aquí trabajando y cómo está realmente controlado el tráfico para proporcionarle seguridad.
Que la ciutadania pugui descobrir de primera mà el funcionament del centre de control de trànsit, el taller del metro o la cuca de llum ha estat l'objectiu principal de l'activitat que s'estén durant tot el cap de setmana. En total, s'hi han sumat a la iniciativa una quinzena d'equipaments i serveis de transport públic, la majoria dels quals amb entrades exaurides.
D'altra banda, a Reus, a la capital del Baix Camp, se sumen també aquesta setmana de la mobilitat amb iniciatives com la ganxeta gratuïta i radars pedagògics. Des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
L'Ajuntament de Reus s'uneix a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible del 16 al 22 de setembre amb diverses iniciatives per fomentar un transport més ecològic i segur. Entre les activitats destaca la gratuïtat del servei de bicicletes compartides La Ganxeta, amb el codi Mobilitat 2024, tot en majúscules, que permet fer viatges de 30 minuts sense cost. A més, s'instal·laran 9 nous radars pedagògics a punts estratègics de la ciutat per controlar la velocitat del trànsit i promoure una conducció més segura. Aquests dispositius mòbils han demostrat ser efectius per reduir l'excés de velocitat i millorar la seguretat viària. Escoltem a Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana i de Convivència de Reus.
Amb l'objectiu, com sempre i com venim dient, no?, perquè forma part, diguem, de les accions del nostre pla d'acció municipal, de treballar per una ciutat verda, per una ciutat sostenible.
Finalment, el 22 de setembre es tallarà el trànsit a les Ravals de Robuster i Sant Pere per celebrar el dia sense cotxes i una xerrada a l'Institut Gabriel Ferrater sobre mobilitat sostenible.
Per la seva banda, a Badalona han apostat per fer una bicicletada avui en el marc d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat. S'hi han sumat una quinzena de persones i alguns dels assistents han pedalat per reivindicar que s'ampliï la xarxa de carrils bici. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els ciclistes han sortit des del parc de Montigala i han arribat fins al passeig marítim. La majoria del recorregut l'han fet compartint carril amb la resta de vehicles. Precisament alguns d'ells han considerat que la baixa participació a la iniciativa és la mostra de la falta d'infraestructura ciclista. El Víctor i l'Antoni són usuaris diaris de la bicicleta, tant per anar a treballar com per moure's per la ciutat, i critiquen que la xarxa de carrils bici a Badalona és mínima. A més, creuen que el fet d'haver de circular juntament amb cotxes i autobusos genera una sensació d'inseguretat que desincentiva l'ús de la bicicleta. Els escoltem.
A Badalona és que no hi ha cap carril bici. N'hi ha dos, el de la platja, que és per oci, i després el que hi ha aquí a la Rambla Sant Joan, que està destrossat. No? El manteniment és nul.
S'ha de compartir trams complicats. Per exemple, l'altre carril bici que hi ha al carrer Sant Bru queda com una part allà desconnectada de la resta de la ciutat.
Des del govern local defensen la seva voluntat de millorar la connectivitat de Badalona amb els municipis veïns, així com d'habilitar més quilòmetres de carrils bici. Això sí, admeten que encara no hi ha un calendari per fer-ho.
D'altra banda, l'Ajuntament de Girona començarà a aplicar demà els talls de la circulació de vehicles previstos per ampliar les zones de vianants del passeig de Ramon Berenguer II i de la plaça de Catalunya.
En concret, el primer tall es produirà des de demà fins el 30 de setembre, quan es connectarà l'escola Àgora amb la Rambla tallant una de les vies, i el segon s'aplicarà el pròxim divendres 3 de novembre, en què es tallarà la circulació de vehicles en el vial oest de la plaça de Catalunya. Mentre duri la prova pilot, es modificarà el recorregut de les línies de bus urbà L12 i L5.
Aquesta acció entra també en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, i no és l'única. La Policia Municipal de Girona començarà a sancionar des de demà mateix les infraccions en bicicleta amb multes d'entre 50 i 300 euros, prioritzant el Barri Vell i el Mercadal.
Aquesta mesura arriba després de 6 setmanes de campanya informativa sobre les normes de circulació. Des de Televisió de Girona, Mar Moreno.
A partir d'aquest dilluns 16 de setembre, la Policia Municipal de Girona iniciarà una campanya per sancionar les infraccions en bicicleta a la ciutat, i especialment al Barri Vell i al Mercadal. Unes sancions que oscil·laran entre els 50 i els 300 euros. Prèviament, durant les últimes 6 setmanes, s'ha dut a terme una campanya informativa sobre les principals normes de circulació. Entre les diferents normes hi ha: no circular en sentit contrari o per sobre les voreres, baixar de la bicicleta en cas d'aglomeracions i circular a una velocitat moderada per la ciutat. Segons en Fabio, un veí de Girona, unes normes que estan correctes, degut a la situació actual de Girona.
Yo pienso que está bien, está correcto, porque la situación ha empeorado mucho aquí, en Girona, con un flujo muy grande de ciclistas que no conocen cómo funciona la ciudad, y creo que es momento de saber hacer unas reglas y enforzarlas, ¿sabes?
La campanya de sancions començarà aquest dilluns 16 de setembre a les persones que no compleixin amb la normativa establerta.
En successos, la jutgessa de Guàrdia de Lleida va decidir enviar a presó comunicada i sense fiança aquest dissabte el jove de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors.
El detingut és entrenador del Club Futbol i Formació de Lleida i la decisió de tancar-lo s'adopta en part pel fet que té antecedents similars. L'advocat que el defensa ha explicat que el noi nega els fets i que presentaran recurs. Des del club es va emetre un comunicat on asseguraven que no els constava cap cas entre els jugadors i que l'entrenador disposava del certificat negatiu de delictes sexuals per poder exercir la seva tasca. Els càrrecs que s'imputen a l'entrenador són els de coaccions, comunicació amb menors per fins sexuals, tinença de material pornogràfic i delicte contra la intimitat.
Estem en jornades marcades per la situació de risc alt i molt alt d'incendi en dos dels extrems de Catalunya, el nord-est i el sud-oest. L'Alt Empordà torna a estar avui en perill molt alt per possibles focs.
Ahir al vespre els bombers van estabilitzar-ne un de forestal a Agullana, a la mateixa comarca. En total va afectar una superfície aproximada d'unes 10 hectàrees. A més, a la Catalunya Nord van coincidir diversos focs actius iniciats aquest ahir a Hortafà, Villalonga dels Monts i Ribes Altes, al Rosselló. Avui fins a 19 municipis de l'Alt Empordà estan en perill molt alt d'incendi, tal com indica el Pla Alfa. D'altra banda, comarques com la Terra Alta, el Priorat i Ribera d'Ebre es manté avui el risc alt, malgrat que els bombers poguessin donar per controlat l'incendi de Cabassers que va iniciar-se dijous, amenaçant la Serra del Montsant i cremant unes 110 hectàrees.
Podeu seguir en directe a la xarxa Més la diada que s'està tenint lloc ara mateix a la plaça de la Font de Tarragona des de les 12 del migdia. És la diada del primer diumenge de la Festa Major de Santa Tecla, ara mateix en una pausa.
I actuen la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. La plaça està plena a besar, imatge habitual d'aquestes festes. Com ja hem dit, podeu veure i seguir la diada a la xarxa Més i a les vostres televisions locals.
I de Tarragona cap a Terrassa, on viuen avui la 25a diada Emili Miró, la coneguda com diada de l'àvia Emili. I anem en directe per saber com s'està vivint. Allà hi tenim el company Martí Paula, de Ràdio Municipal de Terrassa. Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs des d'on ens trobem, des del Raval de Montserrat, els Castellers de Terrassa acaben de finalitzar fa res uns minuts una de les diades més importants i característiques d'aquesta colla, la que es fa en honor d'Emili Miró, un dels fundadors de l'entitat i reconegut membre del món casteller. Acompanyats pels Castellers de Sants i pels Castellers de Badalona, els locals han aixecat un 7 de 7. Han fet un intent desmuntat de 4 de 8, que s'ha acabat materialitzant finalment amb un 2 de 7. I han acabat la tercera ronda amb un 4 de 7 en pila. Al llarg d'aquest cap de setmana, els Blau Turquesa han organitzat una programació d'actes pensada per a tothom, on els més menuts de la casa han tingut una atenció especial amb activitats pensades per a ells i perquè descobreixin de primera mà el món casteller.
Gràcies, Martí. Bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, amb l'objectiu de promoure la lectura, aquest cap de setmana el municipi maresmenc d'Arenys de Mar s'ha convertit en Vila del Llibre.
Aquesta gran cita literària ha posat sobre la taula poetes i novel·listes molt lligats al municipi com Salvador Espriu o Fèlix Cucurull. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
La plaça de l'Església d'Arenys de Mar s'ha omplert aquest matí d'activitat literària i cultural. Aquest diumenge és l'últim en què el municipi maresmenc acull propostes diverses en el marc de la Vila del Llibre, un certamen que durant tot el cap de setmana ha volgut acostar la literatura i la cultura al carrer amb carpes d'editorials, xerrades i activitats infantils. La d'aquest cap de setmana ha estat la primera edició de la Vila del Llibre a Arenys i tenint en compte la bona rebuda que ha tingut, l'organització ja pensa en la cita de l'any que ve. Enric Bono és el president de la Vila del Llibre.
La veritat, estem molt contents. Creiem que l'espai ha funcionat, el públic també està ple, les editorials estan contentes pel ritme de ventes i l'aforament de totes les activitats és espectacular.
Al matí de diumenge ha començat el cementiri de Cinera, on s'ha organitzat una visita teatralitzada acompanyada de la música d'un saxofonista. I és que la Vila del Llibre també vol donar protagonisme a punts clau del municipi, com el cementiri, el Museu de Puntes o el Calissai.
D'altra banda, arrenca la novena edició del Festival de Jazz de Vigues i Riells del FAI, al Vallès Oriental.
Una proposta que s'ha consolidat i que atrau públic de fora del municipi. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Sí, el mes de setembre a Vigues i Riells es tradueix en festival de jazz. Ja fa quasi una dècada que aquest municipi de menys de 8.000 habitants organitza un festival de jazz amb alguns dels noms més rellevants de l'escena catalana, com Pau Bombardó, qui ha obert aquesta passada nit el certamen. Un tret característic d'aquest festival és que els escenaris són a diversos monuments del poble, com l'ermita de Mont-ras. La regidora de Cultura, Maite Escobar, destaca la dimensió que ha agafat el festival en els darrers anys.
Estem molt contents de consolidar aquest projecte, perquè la música és cultura i des de la Regidoria de Cultura de Vigues i Riells del FAI volem que això sigui molt nostre i li volem donar la importància que té com a projecte, com dic, consolidat i on ja se'ns reconeix aquesta qualitat i aquesta oferta musical que proposem.
Aquest vespre hi actuarà Apel·les, Carot Quartet i fins a finals de mes hi passaran noms com Nino Rota Project, una actuació que alhora s'emmarcarà en el 34è Festival L'Hora del Jazz i Música Moderna de Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. Derbi català aquesta tarda a Montilivi. Girona i Barça s'enfronten a partir d'un quart de cinc en un partit que s'espera molt emocionant.
Els blaugranes arriben líders en ple de victòries i els de Mitchell amb 7 punts i 2 triomfs consecutius. Des de Girona FM, Josep Coll.
Després de l'aturada per seleccions, en la qual el Girona hi va arribar amb dues victòries consecutives, els de Mitchell reben aquesta tarda a partir d'un quart de cinc el líder de la Lliga, el Barça. Tot això encara amb el record ben present de les dues victòries gironines de la temporada passada, tot i que Mitchell va dir ahir a roda de premsa que no es podia comparar una temporada amb l'altra. L'entrenador del Girona també va destacar que només el preocupa el partit d'aquesta tarda, tot i l'estrena de dimecres a la Champions, i que per guanyar el Barça cal tenir la possessió de la pilota. Escoltem l'entrenador del Girona, Mitchell Sánchez.
Hem de mirar que la pilota sigui per nosaltres. És molt important. Ja li he dit al jugador que la seva pressió és molt top, però nosaltres som un equip que entrena per tenir la pilota. La necessitem. Per guanyar demà necessitem la pilota.
En la roda de premsa, Mitchell va dir que Ángel Herrera és dubte pel partit d'avui, en el qual tampoc podrà jugar Oriol Romeu per la clàusula de la por, i per això el tècnic madrileny ha convocat el jugador del filial Raúl Martínez pel duel d'aquesta tarda.
D'altra banda, l'Espanyol va guanyar ahir i encadena dues victòries a casa.
Després d'un inici ple de dubtes, els de Manolo González sumen ja 7 punts en 5 jornades i se situen a la zona alta de la classificació. Els 3 gols contra l'Alavés els va marcar el capità Javi Puado en un partit que va acabar 3-2.
En la Lliga Femenina, l'Espanyol ha jugat aquest migdia al camp del Madrid Club de Futbol i ha perdut el darrer segon. Les locals han marcat el 2-1 i les catalanes es queden sense cap punt després de dues jornades.
Ahir el Llevant Badalona va aconseguir la primera victòria del curs. El nou projecte futbolístic, ara empadronat a Badalona, va empatar en l'estrena i ahir va guanyar en el primer partit a casa. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
El maig ha tingut domini badaloní, sobretot pel que fa a l'eficiència de cara a porteria. El Levante ha mostrat efectivitat màxima i ha gaudit de bones oportunitats, com un xut de Macarena Portales al minut 40. 12 minuts abans, la marroquina Ghislaine Chebak ja havia notat el gol local, el de l'1-0. A la segona part ha estat Irina Uribe, l'exjugadora del Sígol, qui ha convertit el gol de la tranquil·litat al minut 80 per deliri dels prop de 500 aficionats presents a la tribuna de l'estadi. Explica la capitana del Levante Badalona, Mel Serrano.
Era vital, creo que el inicio ha sido muy bueno. Durante todo el partido hemos hecho las cosas muy bien, hemos estado muy serias, tanto defensivamente como ofensivamente, y al final hemos sido las claras ganadoras.
Amb la victòria, el Levante Badalona suma ja 4 punts després dels dos primers partits de Lliga jugats. Aquesta setmana, l'equip de Ferran Cabello torna a jugar a casa. Farà contra el Madrid i serà el dissabte a les 5 de la tarda.
Més futbol a Primera Federació Masculina. El Barça Atlètic ha perdut a l'últim minut aquest migdia al camp d'Unionistes de Salamanca. S'ha avançat amb un gol de Toni Fernández, però els locals han remuntat i han fet del gol de la victòria amb un jugador menys.
Mentre que ahir el Nàstic va guanyar el seu primer partit a casa. El conjunt granat no coneix la derrota i suma 8 punts en 4 partits després de vèncer per 1-0 al Tarazona amb Diana de Pablo Fernández.
A la segona federació aquest migdia s'ha jugat un Andrat Sabadell, que ha acabat amb 3 gols a 5, favorable a l'equip català. També aquest migdia a Eivissa 0, Sant Andreu 1, continua Sant Andreu líder i Badalona Futur 1, Mallorca B 0.
A la tarda hi ha un Espanyol B Olot i un Terrassa Europa que podreu veure per l'Enjoc TV a la xarxa Més. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Derbi català amb molts al·licients. El Terrassa Futbol Club vol sumar la primera victòria a casa després de l'empat a la primera jornada davant l'Elche Ilicitano. Xus Trujillo recuperarà el lesionat Buenacasa. Per altra banda, l'Europa arriba amb dos exjugadors agarencs, Neskens i Jordi Cano. Aquesta tarda, a partir de les 6, en directe, a través de la xarxa Més, podrem viure aquest derbi entre el Terrassa Futbol Club i el Club Esportiu Europa.
Ahir el Lleida va guanyar el Cornellà per 1-0 en un duel que es va jugar a porta tancada i es va poder veure per la xarxa.
En hoquei patins, avui es defineixen els campions de les Supercopes catalanes. Les dues, masculina i femenina, es podran veure també a la xarxa.
A un quart de 5 de la tarda, Vigues i Riells, Girona en categoria femenina. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
El primer equip femení del Club Hoquei Vigues i Riells viurà aquesta tarda la seva primera final de la Supercopa Catalana d'hoquei sobre patins. Ho farà a un quart de 5 enfrontant-se al Girona. Després d'una excel·lent temporada 23-24 en què l'equip vallesà va aconseguir l'ascens a l'Hoquei Lliga i es va proclamar campió de la Lliga Catalana, perdent només 2 partits en tota la temporada, ara l'equip aspira a consolidar-se a l'Hoquei Lliga, on hi ha estat durant moltes temporades. A més, en aquest mercat d'estiu, a banda de renovar una part de la plantilla, el Vigues ha fet dues incorporacions, són Maia Navas i Lourdes Tabarelli. Tornant a l'enfrontament d'avui amb el Girona, recordem a un quart de 5 de la tarda, en la darrera Lliga Catalana els dos equips es van enfrontar, com és habitual, a l'anada i a la tornada, i el Vigues va guanyar per 6-1 i per 1-6 els dos partits que va disputar contra el conjunt gironí, un fet que fa pensar que les vallesanes són les favorites per aquesta final.
A partir de 6:45 es jugarà la final masculina entre el Barça i el Sant Celoni.
En bàsquet, avui diumenge es juga la final de la Lliga Catalana.
El Baxi Manresa i el Barça es veuran les cares en la final, que es jugarà a Tarragona a 8:15 del vespre. Els finalistes han deixat pel camí a la Penya, el Girona i el nou vingut Jaiopos Lleida.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació.
Oh, you wanna get behind the wheel, but only one rider. I just feel, got me swimming like a diver. Take let go, I got plans in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no you didn't get my flowers. No way to stand better, but the killer was a coward. Face just shower, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as pleasant as a cigarette. Take on my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not oppressive. Oh no, I can't stop, I was destined.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. D'aquí a menys d'una hora, a partir de les 3, el límit de velocitat a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Martorell canviarà definitivament les tardes dels diumenges. Avui serà el primer dia en el qual la velocitat màxima de la via es limita a 100 km per hora. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. I serà així a partir d'ara cada diumenge de les 3 de la tarda a les 10 de la nit.
D'altra banda, la jutgessa de Guàrdia de Lleida va decidir enviar a presó comunicada i sense fiança aquest dissabte al jove de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors.
El detingut és entrenador del Club Futbol i Formació de Lleida i la decisió de tancar-lo s'adopta en part pel fet que té antecedents similars. L'advocat que el defensa ha explicat que el noi nega els fets i que presentaran recurs.
Estem en jornades marcades per la situació de risc alt i molt alt d'incendi en dos dels extrems de Catalunya, el nord-est i el sud-oest. L'Alt Empordà torna a estar avui en perill molt alt per possibles focs.
Precisament ahir van tenir lloc diversos incendis en alguns municipis de la comarca i de la Catalunya Nord que els bombers van poder controlar. També ahir es va poder donar per controlat definitivament l'incendi de Cabassers al Priorat.
Volem conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia. Estem tenint un temps tranquil i plàcid a tot el país durant aquesta jornada de diumenge. De bon matí l'ambient ha estat fresc a l'interior, no pas a la costa, on hem tingut un ambient molt més suau i fins i tot hem tingut algunes tímides gelades a les valls del Pirineu. Durant la resta del dia s'espera un ambient molt assolellat i sense núvols al cel a tot el territori. I amb tot, la temperatura màxima contrastarà i molt amb les que hem tingut aquest matí, ja que voltarem entre els 26 i 28 graus a bona part del país. Podrem arribar o fins i tot superar els 30 graus a punts del Camp de Tarragona, Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Tot plegat encara amb un ull posat al vent de tramuntana, que seguirà bufant amb ratxes puntualment fortes al nord de l'Empordà. Ho seguirem a la xarxa.
En cultura, la plaça de la Font de Tarragona acull ara mateix i des de les 12 del migdia la diada del primer diumenge de la Festa Major de Santa Tecla.
I actuen la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. La podeu seguir en directe per la xarxa Més i les televisions locals.
En esports, en futbol, derbi català aquesta tarda a Montilivi, Girona i Barça s'enfronten a partir d'un quart de cinc en un partit que s'espera emocionant.
Els blaugranes arriben líders en ple de victòries i els de Mitchell amb 7 punts i 2 triomfs consecutius.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. D'aquí a menys d'una hora, a partir de les 3, el límit de velocitat a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Martorell canviarà definitivament les tardes dels diumenges. Avui serà el primer dia en el qual la velocitat màxima de la via es limita a 100 km per hora.
I serà així a partir d'ara cada diumenge de les 3 de la tarda a les 10 de la nit. Passarà el mateix en aquest tram els dies que es considerin d'operació tornada. Fins ara la velocitat ja es reduïa a 100 km per hora quan es muntava un carril addicional i amb aquesta nova mesura es vol reduir els problemes que es generen en aquest tram de la P7. Una via que des de l'aixecament dels peatges fa 3 anys presenta més problemes de circulació i accidents.
Per tant, molta atenció a tots els que esteu a les carreteres. A partir de les 3 de la tarda, en menys de mitja hora, el tram de la P7 entre Vilafranca i Martorell passarà a regular-se directament en la limitació dels 100 km. Els vehicles que hi circulin per sobre d'aquesta velocitat s'exposaran a les sancions reglamentàries. D'altra banda, el Servei Català de Trànsit posa en funcionament a partir de demà 2 nous radars de tram a la C-16, al túnel de Vallvidrera, un en cada sentit de la circulació.
L'objectiu, segons expliquen en un comunicat, és reduir la velocitat excessiva, així com la sinistralitat viària. Des de Cugat Media, Eva Garrido.
Aquests sistemes de control de la velocitat responen, apunta el Servei Català de Trànsit, a les directrius fixades en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026 i són una eina eficaç per assolir els objectius europeus de reducció de les víctimes. En concret, es posaran en marxa 2 radars de tram entre els punts quilomètrics 2,1 i 5,1 de la C-16 que controlaran la velocitat al llarg d'aquests 3 quilòmetres de longitud en ambdós sentits. El límit màxim de velocitat permès en tot el tram controlat serà de 80 km/h. És el segon radar de tram que es fixarà en aquesta via després que el 2017 s'instal·lessin els primers, tant en sentit Barcelona com Sant Cugat, amb una velocitat màxima controlada de 110 km/h. En els darrers 5 anys, des del 2019 fins al 2023, en el tram afectat s'han registrat 25 accidents amb víctimes, de les quals 3 han estat mortals. Enguany hi ha hagut 4 accidents amb víctimes en aquest tram, si bé cap ha estat mortal, apunta el Servei Català de Trànsit. La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. A Catalunya, l'any 2023, la velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 10% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes, una xifra lleugerament inferior de la que es va registrar el 2019, un 11%.
D'altra banda, a partir també de demà dilluns tornaran a circular els trens entre Martorell Central i Granollers Centre a la línia 8 de Rodalies, després que ahir es recuperés la circulació ferroviària entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia 4.
Adif ja ha finalitzat una fase clau de les obres al nus de Castellbisbal després de prop de 3 mesos de treballs. S'ha remodelat la capçalera nord de l'estació de Castellbisbal en els seus enllaços cap al nus de Mollet, Barcelona per Molins de Rei i el port de Barcelona per Cantunis. Els treballs han consistit en la renovació de 8 quilòmetres de vies per al posterior desplegament del tercer carril i la instal·lació de nous equipaments de via i sistemes de senyalització.
D'altra banda, està previst també que demà torni a funcionar amb normalitat el servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, després que hagi estat tallat aquest cap de setmana.
De fet, encara ho està i és per unes obres de millora de la infraestructura que executa Adif. Aquests dies s'ha habilitat servei alternatiu amb autobús.
Tot plegat quan comença demà dilluns la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, una commemoració que promou l'ús del transport públic per millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació.
Des de l'Associació d'Afectats per Rodalies asseguren que la ciutadania ja aposta pel transport públic, però que els retards i les avaries constants fan perdre la confiança dels usuaris. Sara Torremocha.
Incidències diàries que provoquen retards i cancel·lacions, horaris desincronitzats entre busos i trens, infraestructures poc accessibles o amb avaries constants. Aquest és el panorama habitual que denuncia l'Associació d'Afectats per Rodalies i que posa greus traves a la predisposició de moltes persones de moure's en transport públic. La Maria n'és la seva portaveu.
La gent transmet angoixa, molta angoixa. Només arriba a l'estació i ja mira l'hora del tren a veure si el tren ha arribat tard o no, que et sents molt atacada i tens pànic de que de perdre la feina per la mobilitat.
A més, denuncien la incertesa que senten els usuaris davant de les alteracions en les línies R4 i R8 per les obres del corredor mediterrani.
Sabem que hi haurà canvis d'horaris, empitjorament de les línies perquè el passar mercaderies pel mig tindran prioritat versus els usuaris. No es veu el futur. Hi ha molta gent que està agafant pànic a agafar el tren.
La vulnerabilitat que senten els usuaris es dispara a les persones invidents que necessiten d'una megafonia actualitzada o amb problemes de mobilitat que requereixen ascensors, rampes i vagons accessibles.
Com dèiem, des de demà i fins al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquesta promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta o, sobretot, en transport públic. I precisament el transport públic torna a ser el protagonista a la ciutat de Barcelona d'aquesta Setmana de la Mobilitat d'enguany.
La capital catalana obre les portes de diversos espais vinculats amb la gestió de la mobilitat de la ciutat amb la voluntat de donar-los a conèixer a la ciutadania. Núria Pereira.
Considerat el cervell i els ulls de la mobilitat a Barcelona, el Centre de Serveis Municipals de l'Ajuntament és un dels espais que ha obert portes aquest dissabte. Ho ha fet en el marc de la Setmana de la Mobilitat d'aquest 2024, en què Barcelona ha obert les portes de diversos espais vinculats amb la gestió de la mobilitat a la ciutat. Escoltem què els ha semblat la jornada a alguns dels assistents.
Aprendre una miqueta de la complexa que arriba a ser doncs, tot el tema aquest de controlar tantes coses aquí a una classe com Barcelona, no? I m'ha semblat molt interessant, la veritat.
Realmente me he quedado muy sorprendido de ver toda la gente que está aquí trabajando y cómo está realmente controlado el tráfico para proporcionarle seguridad.
Que la ciutadania pugui descobrir de primera mà el funcionament del centre de control de trànsit, el taller del metro o la cuca de llum ha estat l'objectiu principal de l'activitat que s'estén durant tot el cap de setmana. En total, s'hi han sumat a la iniciativa una quinzena d'equipaments i serveis de transport públic, la majoria dels quals amb entrades exaurides.
I a Reus, a la capital del Baix Camp, s'assumen a aquesta Setmana de la Mobilitat amb iniciatives com la canxeta gratuïta i radars pedagògics. Des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
L'Ajuntament de Reus s'uneix a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible del 16 al 22 de setembre amb diverses iniciatives per fomentar un transport més ecològic i segur. Entre les activitats destaca la gratuïtat del servei de bicicletes compartides La Ganxeta, amb el codi Mobilitat 2024, tot en majúscules, que permet fer viatges de 30 minuts sense cost. A més, s'instal·laran 9 nous radars pedagògics a punts estratègics de la ciutat per controlar la velocitat del trànsit i promoure una conducció més segura. Aquests dispositius mòbils han demostrat ser efectius per reduir l'excés de velocitat i millorar la seguretat viària. Escoltem a Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana i de Convivència de Reus.
Amb l'objectiu, com sempre i com venim dient, no, perquè forma part, diguem, de les accions del nostre Pla d'Acció Municipal, de treballar per una ciutat verda, per una ciutat sostenible.
Finalment, el 22 de setembre es tallarà el trànsit a les Ravals de Robuster i Sant Pere per celebrar el Dia Sense Cotxes i una xerrada a l'Institut Gabriel Ferrater sobre mobilitat sostenible.
D'altra banda, a Badalona han apostat per fer una bicicletada avui en el marc d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat. S'hi han sumat una quinzena de persones i alguns dels assistents han pedalat per reivindicar que s'ampliï la xarxa de carrils bici. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els ciclistes han sortit des del Parc de Montigala i han arribat fins al Passeig Marítim. La majoria del recorregut l'han fet compartint carril amb la resta de vehicles. Precisament alguns d'ells han considerat que la baixa participació a la iniciativa és la mostra de la falta d'infraestructura ciclista. El Víctor i l'Antoni són usuaris diaris de la bicicleta, tant per anar a treballar com per moure's per la ciutat, i critiquen que la xarxa de carrils bici a Badalona és mínima. A més, creuen que el fet d'haver de circular juntament amb cotxes i autobusos ja genera una sensació d'inseguretat que desincentiva l'ús de la bicicleta. Els escoltem.
A Badalona és que no hi ha cap carril bici, n'hi ha dos, el de la platja, que és per oci, i després el que hi ha aquí a la Rambla Sant Joan, que està destrossat, no? El manteniment és nul.
S'ha de compartir trams complicats, per exemple, l'altre carril bici que hi ha al carrer Sant Bru, queda com una part allà desconnectada de la resta de la ciutat.
Des del govern local defensen la seva voluntat de millorar la connectivitat de Badalona amb els municipis veïns, així com d'habilitar més quilòmetres de carrils bici. Això sí, admeten que encara no hi ha un calendari per fer-ho.
D'altra banda, l'Ajuntament de Girona començarà a aplicar demà els talls de la circulació de vehicles previstos per ampliar les zones de vianants del passeig de Ramon Berenguer II i de la plaça Catalunya.
En concret, el primer tall es produirà des de demà fins el 30 de setembre, quan es connectarà l'escola Àgora amb la Rambla tallant una de les vies, i el segon s'aplicarà del pròxim dimecres al 3 de novembre, en què es tallarà la circulació de vehicles en el vial oest de la plaça Catalunya. Mentre duri la prova pilot, es modificarà el recorregut de les línies de bus urbà L12 i L5.
Aquesta acció entra també en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, i no és l'única. La Policia Municipal de Girona començarà a sancionar des de demà mateix les infraccions en bicicleta, amb multes d'entre 50 i 300 euros, prioritzant el Barri Vell i el Mercadal.
Aquesta mesura arriba després de 6 setmanes de campanya informativa sobre les normes de circulació. Des de Televisió de Girona, Mar Moreno.
A partir d'aquest dilluns 16 de setembre, la Policia Municipal de Girona iniciarà una campanya per sancionar les infraccions en bicicleta a la ciutat, i especialment al Barri Vell i al Mercadal. Unes sancions que oscil·laran entre els 50 i els 300 euros. Prèviament, durant les últimes 6 setmanes, s'ha dut a terme una campanya informativa sobre les principals normes de circulació. Entre les diferents normes hi ha no circular en sentit contrari o per sobre les voreres, baixar de la bicicleta en cas d'aglomeracions i circular a una velocitat moderada per la ciutat. Segons en Fabio, un veí de Girona, unes normes que estan correctes, degut a la situació actual de Girona.
Yo pienso que está bien, está correcto, porque la situación ha empeorado mucho aquí, en Girona, con un flujo muy grande de ciclistas que no conocen cómo funciona la ciudad, y creo que es momento de establecer unas reglas y enforzarlas, ¿sabes?
La campanya de sancions començarà aquest dilluns 16 de setembre a les persones que no compleixin amb la normativa establerta.
En successos, la jutgessa de Guàrdia de Lleida va decidir enviar a presó comunicada i sense fiança aquest dissabte el jove de 22 anys acusat d'assetjament sexual a dos menors.
El detingut és entrenador del Club Futbol i Formació de Lleida, i la decisió de tancar-lo s'adopta, en part, pel fet que té antecedents similars. L'advocat que el defensa ha explicat que el noi nega els fets i que presentaran recurs. Des del club es va emetre un comunicat on asseguraven que no els constava cap cas entre els jugadors i que l'entrenador disposava del certificat negatiu de delictes sexuals per poder exercir la seva tasca. Els càrrecs que s'imputen a l'entrenador són els de coaccions, comunicació amb menors per fins sexuals, tinença de material pornogràfic i delicte continu contra la intimitat.
Estem en jornades marcades per la situació de risc alt i molt alt d'incendi en dos dels extrems de Catalunya, el nord-est i el sud-oest. L'Alt Empordà torna a estar avui en perill molt alt per possibles focs.
Ahir al vespre els bombers van estabilitzar-ne un de forestal a Agullana, a la mateixa comarca. En total va afectar una superfície aproximada d'unes 10 hectàrees. A més, a la Catalunya Nord van coincidir diversos focs actius iniciats ahir a Hortafà, Villalonga dels Monts i Ribes Altes, al Rosselló. Avui fins a 19 municipis de l'Alt Empordà estan en perill molt alt d'incendi, tal com indica el Pla Alfa. D'altra banda, a comarques com la Terra Alta, el Priorat i Ribera d'Ebre es manté avui el risc alt, malgrat que els bombers poguessin donar per controlat l'incendi de Cabassers, que va iniciar-se dijous amenaçant la Serra del Montsant i cremant unes 110 hectàrees.
Però em sento molt a gust. Estic molt content, per tant, content.
Gràcies, Oriol. Sobretot gràcies per parlar-ne obertament. A vegades són coses que a la gent li costa. Te n'has parlat i gràcies per recuperar-te un altre cop a les places, recuperar la glaça castellera.
Et diré alguna més. Jo crec que era una d'aquelles persones...
Paraules d'alguns dels castellers que estan participant ara mateix a la plaça de la Font de Tarragona de la diada del primer diumenge de la Festa Major de Santa Tecla en la transmissió que ja està fent la xarxa en directe.
I actuen la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. La plaça està plena a besar, com es sol ser habitual en aquestes festes. Podeu veure i seguir la diada a la xarxa Més i a les vostres televisions locals.
D'altra banda, amb l'objectiu de promoure la lectura, aquest cap de setmana el municipi maresmenc d'Arenys de Mar s'ha convertit en Vila del Llibre.
Aquesta gran cita literària ha posat sobre la taula poetes i novel·listes molt lligats al municipi com Salvador Espriu o Fèlix Cucurull. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
La plaça de l'Església d'Arenys de Mar s'ha omplert aquest matí d'activitat literària i cultural. Aquest diumenge és l'últim en què el municipi maresmenc acull propostes diverses en el marc de la Vila del Llibre, un certamen que durant tot el cap de setmana ha volgut acostar la literatura i la cultura al carrer amb carpes d'editorials, xerrades i activitats infantils. La d'aquest cap de setmana ha estat la primera edició de la Vila del Llibre a Arenys i tenint en compte la bona rebuda que ha tingut, l'organització ja pensa en la cita de l'any que ve. Enric Bono és el president de la Vila del Llibre.
La veritat, estem molt contents. Creiem que l'espai ha funcionat, el públic també està ple, les editorials estan contentes pel ritme de ventes i l'aforament de totes les activitats és espectacular.
Al matí de diumenge ha començat el cementiri de Cinera, on s'ha organitzat una visita teatralitzada acompanyada de la música d'un saxofonista. I és que la Vila del Llibre també vol donar protagonisme a punts clau del municipi, com el cementiri, el Museu de Puntes o el Calissai.
D'altra banda, el Teatre de Campelles incorpora una pantalla de cinema amb l'objectiu d'oferir activitat mensual. L'Ajuntament del municipi ha fet una rentada de cara a la sala de teatre, l'espai polivalent de la vila.
I és que sigui un concert o una activitat infantil, la sala acull tota mena de propostes. Per apostar per la cultura, ara ha afegit una pantalla de cinema. De cara als pròxims mesos es preveuen noves millores. Des de Ràdio Ripoll ens ho explica Paula Sayago.
Campelles fa una rentada de cara a la sala del teatre. Tot i rebre aquest nom, l'espai s'adapta a diverses necessitats, des d'acollir concerts com activitats de festa major, el que la fa, en definitiva, una localització polivalent. Per ampliar l'oferta d'activitats, el consistori ha decidit millorar la seva estètica i afegir una pantalla de cinema, cosa que permet que des d'ara Campelles compagini l'agenda amb una cartellera. Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles.
Sala del Teatre de Campelles, el que li hem fet és una mica de neteja de cara, l'hem pintat. Sí que la idea és afegir-hi una sortida nova, però això encara no s'ha pogut fer, i un canvi de tancaments. Hi hem afegit doncs, pantalla de cinema i ja està. És un espai que utilitzem molt, perquè és una sala polivalent que tant serveix per fer teatre com per fer les festes majors, concerts, però també tallers i activitats per mainada.
Un dels propòsits de l'actual equip de govern era donar vida al municipi durant els 365 dies de l'any. Tot i que és evident que quan més demanda d'activitat hi ha és als mesos d'estiu per l'afluència de segones residències, els veïns i veïnes també volen programació mensual.
L'art després de la pagesia. Aquesta és la història del pintor i pagès del Baix Ebre, Eduard Gas, que després d'anys sense poder dibuixar, ara té exposicions arreu del territori. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
El pagès i pintor ebrenc Eduard Gas ha presentat a l'Espai Cultura C de Campredó la seva nova exposició Paisatges Sentits, amb la finalitat de poder plasmar diferents paisatges que l'artista ha viscut al llarg del temps. Gas es va interessar per la pintura des de ben jove, però la seva feina de pagès el va allunyar dels pinzells. A mesura que va passar el temps, el pintor va trobar la valentia per exposar les seues obres i ja suma un total de 15 anys organitzant exposicions arreu de la nació. Grau encara avui troba en l'art la solució per ser feliç i trobar-se a un mateix.
Que perdiguen la temor i que pintiguen, que dibuixiguen, que escriguen, tot el que sigui una obra creativa que dona llibertat, te trobes a tu mateix i que no perguen el temps en tonteries, que es posin a fer el que els agradi.
L'exposició ha omplert Campredó de sentiments, art i cultura.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. Derbi català aquesta tarda a Montilivi. Girona i Barça s'enfronten a partir d'un quart de cinc en un partit que s'espera molt, molt emocionant.
Els blaugranes arriben líders en ple de victòries i els de Mitchell amb 7 punts i 2 triomfs consecutius. Des de Girona FM, Josep Coll.
Després de l'aturada per seleccions, en la qual el Girona hi va arribar amb dues victòries consecutives, els de Mitchell reben aquesta tarda a partir d'un quart de cinc el líder de la Lliga, el Barça. Tot això encara amb el record ben present de les dues victòries gironines de la temporada passada, tot i que Mitchell va dir ahir a roda de premsa que no es podia comparar una temporada amb l'altra. L'entrenador del Girona també va destacar que només el preocupa el partit d'aquesta tarda, tot i l'estrena de dimecres a la Champions, i que per guanyar el Barça cal tenir la possessió de la pilota. Escoltem l'entrenador del Girona, Mitchell Sánchez.
Hem de mirar que la pilota sigui per nosaltres. És molt important, ja l'he dit al jugador que la seva pressió és molt top, però nosaltres som un equip que entrena per tenir la pilota. La necessitem. Per guanyar demà necessitem la pilota.
En la roda de premsa, Mitchell va dir que Yangel Herrera és dubte pel partit d'avui, en el qual tampoc podrà jugar Oriol Romeu per la clàusula de la por, i per això el tècnic madrileny ha convocat el jugador del filial Raúl Martínez pel duel d'aquesta tarda.
Mentre que l'Espanyol va guanyar ahir i encadena dues victòries a casa.
Després d'un inici ple de dubtes, els de Manolo González sumen ja 7 punts en 5 jornades i se situen en zona alta a la classificació. Els 3 gols contra l'Alavés els va marcar el capità Javi Puado en un partit que va acabar 3-2.
I a la segona federació aquest migdia s'ha jugat un Andrat Sabadell que ha acabat amb un increïble 3-5 pels vallesans. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
Veure per creure el partit que hem tingut aquí al Toni Tatxa, a Palma de Mallorca, en l'exili, mentre estan les obres del camp de l'Andratx, primer precedent de tota la història entre els mallorquins i el Sabadell, que ha acabat 3-5 i pràcticament el marcador és el de menys, perquè el partit ha tingut de tot. El Sabadell fins i tot ha fallat un penal, Cortés, hi ha hagut una expulsió d'un jugador rival, també hi ha hagut ocasions de sobres com perquè aquest 5 en el caseller visitant hagi quedat realment molt curt, i fins a 3 gols de córner de l'equip mallorquí de l'Andratx, que, tot i ser claríssimament inferior al Sabadell en totes les facetes del joc, només ha aprofitat una, la pilota aturada, els córners. Fins a 3 seguits han acabat dins de la porteria de Jani Càssaro per posar la por al cos al Sabadell.
També aquest mateix migdia, Eivissa 0, Sant Andreu, el Sant Andreu continua líder, i Badalona Futur 1, Mallorca B 0.
A la tarda hi ha un Espanyol B Olot i un Terres Europa que podeu veure en l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ahir el Lleida va guanyar el Cornellà per 1-0 en un duel que es va jugar a porta tancada i es va poder veure també a la xarxa.
En waterpolo, el Sabadell ha un pas de certificar la seva presència a la fase de grups de la Champions.
Els sabadellencs porten dues victòries i aquest migdia buscaven a casa, a Can Llong, el 3-3 davant l'Ortiga des d'un quart de dues. I anem en directe per saber com ha anat. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Molt bon dia. Doncs amb molta mà de ferro ha signat l'equip de Quim Colet aquest 3-3 per classificar-se per tercer any consecutiu per la fase de grups d'aquesta Champions masculina de waterpolo. Ja van guanyar força solvència els dos primers partits, 17-5 divendres contra el PIDEX francès, ahir 14-9 contra el Savage Servi. Avui es podia permetre a l'Astralpool una derrota de fins a 2 gols de diferència contra l'Ortigia italià i tot i això ha guanyat de 6 l'equip de Quim Colet, 17-11, amb la qual cosa primer objectiu de la temporada assegurat, i ara l'Astralpool Natació Sabadell, que es classifica per jugar aquesta fase de grups, on es trobarà amb l'Olympiacos grec, amb el Savona italià i amb el Primorac de Cotor Montenegrí.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, en hoquei patins, avui es defineixen els campions de les Supercopes catalanes. Les dues, masculina i femenina, es podran veure a la xarxa.
A un quart de 5 de la tarda, Vigues i Riells, Girona, en categoria femenina. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
El primer equip femení del club hoquei Vigues i Riells viurà aquesta tarda la seva primera final de la Supercopa Catalana d'hoquei sobre patins. Ho farà a un quart de 5 enfrontant-se al Girona. Després d'una excel·lent temporada 23-24 en què l'equip vallesà va aconseguir l'ascens a l'hoquei Lliga i es va proclamar campió de la Lliga Catalana, perdent només 2 partits en tota la temporada, ara l'equip aspira a consolidar-se a l'hoquei Lliga, on hi ha estat durant moltes temporades. A més, en aquest mercat d'estiu, a banda de renovar una part de la plantilla, el Vigues ha fet dues incorporacions, són Maia Navas i Lourdes Tabarelli. Tornant a l'enfrontament d'avui amb el Girona, recordem a un quart de 5 de la tarda, en la darrera Lliga Catalana els dos equips es van enfrontar, com és habitual, a l'anada i a la tornada, i el Vigues va guanyar per 6-1 i per 1-6 els dos partits que va disputar contra el conjunt gironí, un fet que fa pensar que les vallesanes són les favorites per aquesta final.
En bàsquet, recordem que aquesta tarda es juga la final de la Lliga Catalana a Tarragona. Ho farà entre el Baxi Manresa i el Barça a partir de les 8 del vespre. I això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know. Right.